A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Són les 9 i 16, les 4 i 16, si ens escolteu a la tarda. Anem a començar ja amb el bloc d'entrevistes del De Far a Far d'avui. Començam amb la conservació del medi natural, que les pitiuses afronta reptes cada vegada més complexos. La proliferació de les serps invasores, que amenacen la supervivència de la sargantana pitiusa, el risc creixent d'incendis forestals en un context de canvi climàtic, la detecció fa poc de noves espècies invasores, com la vespa oriental, o els efectes de l'augment de la temperatura al mar sobre la biodiversitat. Són això algunes dels fronts oberts. Avui en volem parlar amb Anna Torres, directora general del Medi Natural i Gestió Forestal del Govern Balear. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Mira, començàvem amb les serps, si li pareix. Fa pocs dies afirmaven des del govern que han posat en marxa una estratègia integral per salvar aquesta sargantana pitiusa. En quin punt ens trobem avui dia?
Bé, com tots sabeu, perquè surt bastant a premsa i, a més, tots som conscients perquè ens trobem a serps per totes les pitiuses. Tenim una invasió clara de dues espècies, com s'està fent més mal a la sargantana és la serp de ferradura. Tenim una invasió pràcticament total a l'illa d'Eivissa, no a l'illa de Formentera, que només hem localitzat un parell d'exemplars d'aquesta serp, però sí que tenim la serp blanca, que la tenim localitzada a la zona de la Mola, que és una altra de les espècies invasores, que depreda menys damunt de les sargantanes, també pot tenir un efecte negatiu, però no tant com la serp de ferradura. Per tant, ens trobem ara mateix en una situació crítica per intentar conservar o salvar la sargantana pitiusa, i per això hem posat en marxa aquesta estratègia integral que té més d'una pata, per dir-ho d'una manera. Primer, una lluita molt forta per intentar controlar a l'illa d'Eivissa les poblacions de queixa serp. A l'illa de Formentera, la nostra estratègia és intentar erradicar-la. I, per altra part, han posat en marxa una estratègia de conservació de la sargantana que consisteix en aquesta cria ex situ que ja vàrem posar en marxa l'any 2025, finals del 24, principis del 25, que consisteix en capturar exemplars genèticament diferenciats de les poblacions tant d'Eivissa com de Formentera i criar-les a centres especialitzats. En aquest cas tenim en el Zoo de Barcelona, en la Fundació Bioparc, en els centres de Bioparc i ara altres zoos de tota Espanya que ens ajudaran a fer aquesta cria que el que ens permet és conservar aquestes poblacions de les sargantanes fora de les illes per tenir un reservori que en el moment en què les serps s'hagin disminuït, pues poder tornar a introduir aquestes espècies i poder tenir més exemplars que ens serviran per aquesta supervivència de l'espècie. I per un altre costat, també hem posat en marxa la cria in situ, que ho farem en aquests refugis segurs. Construirem una xarxa de refugis, hem creat el primer Camp Marines, durant aquest mes construirem el segon, per final d'any en tindrem dos més a la Coma, i després estem intentant establir convenis de col·laboració en particulars que puguin tenir a disponibilitat terrenys allà on l'administració pugui construir aquest tipus de refugis, i estem a punt ja de firmar el primer conveni de col·laboració amb un particular.
Molt bé. Respecte a això que comenta dels particulars, qualsevol persona a casa seva que tingui disponibilitat de terreny podria muntar un refugi per les sargantanes per la seva compte?
No directament. El que hem de diferenciar és que estan parlant d'espècies silvestres protegides. Aquestes espècies, mos agradi o no, estan regides per una normativa que mos ve dels reglaments europeus que després se varen aplicar a la llei 42 del patrimoni natural i de la biodiversitat, i aquesta llei regula exactament com s'ha de fer el maneig de les espècies que estan protegides. En aquest cas, estan parlant d'una espècie catalogada com a vulnerable i que nosaltres ara mateix des del govern estem sol·licitant la declaració com una espècie amb extinció. El maneig d'aquestes espècies, encara que la sargantana sigui una espècie molt simple, que la podem manejar fàcilment, que no és agressiva, hem de fer un símil en el que podria ser el linx ibèric a la península. A la península, quan el linx se va declarar en perill d'extinció, a cap particular se li va plantejar, se li va ocórrer fer un tancat per criar linx a casa seva. Les sargantanes l'hem de considerar de la mateixa manera. Es tracta d'una espècie protegida, catalogada i silvestre. No és un animal domèstic. Encara que el puguem trobar dins els nostres jardins, és un animal silvestre i se l'ha de tractar com a tal. És un perill difondre aquesta falsa imatge de que la sargantana se pot criar com si tinguéssim gallines. A mi me sap greu ser tan directe. Sí que estem intentant fer col·laboració amb finques particulars que ens puguin cedir terrenys o que fins i tot vulguin construir aquests refugis, però aquests refugis després s'hauran de controlar i manipular pel personal de l'administració, perquè si ens marca la normativa i perquè aquest maneig d'aquestes espècies és molt complex. S'ha de fer un seguiment de cada individu, s'han de marcar, s'han de mirar les condicions veterinàries, hi ha molts de factors que fan que ens determini com se manegen les espècies protegides. Per tant, sí, és la col·laboració ciutadana, però sempre dins unes normes, dins una normativa i dins un control que s'ha de dur sí o sí per l'administració, perquè som els que tenim les competències per fer aquest maneig.
En aquest sentit, no sé si està prevista la col·locació d'algun refugi a Formentera.
En principi, els refugis se creen quan la població ja està molt en perill. En aquest moment, a Formentera no ens trobem en la mateixa situació que tenim a Eivissa. Així com a Eivissa la situació és crítica, a Formentera, en aquest sentit, encara no trobam que l'espècie estigui tan amenaçada com per tenir que iniciar aquesta cria in situ. Al final, el que nosaltres volem és que les espècies se criïn per elles mateixes i que elles mateixes puguin desenvolupar-se. Això no vol dir que si veiem que les espècies se posin en una situació més crítica, no se construeixi un refugi segur també a l'illa de Formentera. Penseu que l'espècie que hi ha més, que està més implantada a Formentera, que és la serp blanca, que la tenim a la zona de Samola, no és tan agressiva, no, el seu aliment principal no són les sargantanes. Per això no ens trobem amb aquesta situació tan crítica.
Molt bé, seguirem de prop aquesta situació de sargantana Formentera. Si vol canviar d'assumpte, parlem ara dels incendis forestals. Hem tingut la sort de Formentera de no lamentar cap incendi gran, sí que hi ha hagut conats d'incendis forestals, però bé, estem en una situació d'alt risc d'incendi, amb unes condicions de sequera bastant elevades. Quins plans teniu des del govern per a aquests incendis?
Bé, en principi, les Illes Balears, com sabeu, es troben en època d'alt perill d'incendi forestal durant pràcticament tot l'estiu. Nosaltres aquesta època la deim de 1 de maig a 15 d'octubre, no vol dir que no se pugui allargar segons les condicions meteorològiques. El dispositiu que manté el govern balear durant aquests mesos s'intensifica amb personal disponible 24 hores tant a l'illa de Formentera com després els mitjans aeris que se desplacen des de l'illa d'Eivissa en molt poc temps poden estar disponibles per actuar un possible incendi. La campanya que té establert el govern balear és anual. Nosaltres tenim personal durant tot l'any i l'únic que podem fer és intentar controlar o que aquests avisos o detectar els incendis forestals que es puguin produir quan més aviat possible. La clau de que un incendi forestal no devengui un incendi forestal gran sempre és actuar en els primers minuts que es detecta aquest possible inici. Per això és tan important no només els nostres sistemes de detecció que els tenim, sinó també que qualsevol ciutadà, qualsevol persona que pugui veure o que tingui dubtes de que vegi un fum que s'està produint o que se pugui produir un incendi, doni immediatament aquest avís en el 112 i se posi en marxa, se mobilitzen els sistemes per detectar i per comprovar que es tracta d'un incendi o no, moltes vegades són falses alarmes, i poder actuar en els primers minuts. Això seria ser part de l'extinció, però el més important, que no ens cansem de repetir, és que el que s'ha de fer feina és en la prevenció, i la prevenció consisteix fer feina principalment durant l'hivern per reduir aquestes masses forestals, de combustible forestal, que nosaltres li dèiem, el combustible forestal disponible, i això se fa mitjançant actuacions damunt de les zones forestals. Aquestes actuacions són eliminar, reduir el combustible disponible, que això no consisteix més que en eliminar el número d'arbres o fins i tot la vegetació de matoll que hi ha davall d'aquestes zones forestals. Això se fa tant directament des de l'administració. Vull recordar que l'any 2025 va ser un any rècord en quant a hectàrees treballades des de l'administració en 250 totes pitiuses i a Formentera en 21 hectàrees, que per una illa com a Formentera ja són moltes. I a part de tot això, se donen subvencions perquè els particulars puguin treballar, puguin actuar a les seves finques i siguin ells mateixos els que puguin aplicar aquestes mesures de reducció del combustible i les mesures d'autoprotecció, que també són molt importants, que són totes aquestes actuacions que es fan envoltant a les vivendes, en els jardins, per també reduir aquesta massa de combustible que podria ocasionar un incendi forestal.
Justament sobre això vam parlar fa pocs dies amb Tomeu Llebrés, el gerent de Libanat, que ens donava aquests consells per tenir els voltants de la casa preparada perquè no, el foc no hagi continuïtat, vaja, amb la massa forestal i la casa.
Exactament. Les mesures, no us cansem de repetir, que la prevenció dels incendis forestals és una responsabilitat compartida. No és només una responsabilitat que tingui l'administració, sinó que els propietaris d'habitatges dins zones forestals tenen la seva responsabilitat. A més, és una obligació que la tenen també per normatives. Les normatives són importants. I aquestes mesures d'autoprotecció, que és tenir aquests 30 metres que recomanam lliures de vegetació en els voltants de habitatges, utilitzar materials per jardineria o per terrasses que no siguin combustibles, també tenir els camins d'accés a les vivendes nets als voltants d'aquests camins per cas d'una possible evacuació, que puguin sortir d'una manera segura per aquests camins. Hi ha tota una sèrie d'actuacions d'autoprotecció. Els tenim penjades a la pàgina web de la direcció general, se poden consultar tothom. I jo record i vull insistir en que tant els particulars com els ajuntaments, com els consells, estan obligats a fer aquestes actuacions de prevenció d'incendis forestals. Per tant, repeteix que a part d'aquesta administració hi dedicam molts esforços, però necessitam aquesta implicació de tota la ciutadania i de totes les administracions per reduir un perill i un risc de que se produeixin aquests incendis real, com estan veient, no molt lluny de casa nostra.
Estan parlant amb Anna Torres, directora general de Medi Natural i Gestió Forestal del Govern Balear. Si vol, parlem també de les espècies invasores. N'hem vist, bueno, una notícia fa poc, que a Eivissa es va detectar un niu de vespa oriental, i aquí a Formentera també bueno, es va obrir la pesca recreativa, diguem, el cranc blau, la llacuna de l'estany d'espeix. Com està el control d'aquestes espècies invasores?
Bé, les espècies invasores no ens cansarem de repetir que són un dels grans problemes que tenim actualment de conservació de la biodiversitat pròpia de les illes, sobretot en els ecosistemes insulars. El seu efecte és molt, molt negatiu perquè arriben ambients allà on no tenen uns enemics naturals. L'únic enemic natural que poden tenir som els humans. Per tant, és important detectar-les el més aviat possible, com ha passat amb aquest niu de vespa oriental, que gràcies a un avís ciutadà se va poder localitzar i se va eliminar d'una manera bastant ràpida. I després el que feim és, una vegada que ja han detectat que ha arribat aquesta espècie, posam una sèrie de trampes als voltants d'allà on s'ha localitzat per intentar capturar individus que hagin pogut quedar diguem, lliures d'aquesta primera captura, i després se mantenen també unes trampes, considerem trampes sentinela, que ens ajuden a detectar si hi ha presència o no d'aquestes espècies, com la vespa oriental o la vespa asiàtica, que també ens ha arribat a Mallorca. El cas de l'arribada d'aquestes espècies poden venir, o principalment en venen pels transports de mercancies. Penseu que ara la globalització, que ens arriben mercancies de tots els llocs del món, i dins d'aquests paquets poden arribar a sous d'aquestes espècies, nius, exemplars que també poden arribar vius, o sigui, la mobilitat de materials té moltes avantatges, però també té de negatives, com pot ser que s'arribada d'espècies invasores. Altres arriben per elles mateixes, perquè si utilitzen el medi marí, tenen un desplaçament que és fàcil, com s'ha passat amb el cranc blau. El cranc blau és una espècie que està present a la península, però que no el tenien present a les illes. Ha arribat per ell tot sol, suposam que amb els moviments de corrents de la mà, les seves larves, els seus ous, és molt fàcil que arribin. I una vegada que arriben a un lloc com les costes de Balears, la seva erradicació, si no és mitjançant l'acció humana, també és complicada. I el que estan fent és, a la vegada que des de l'administració se fan captures massives, doncs hem obert en aquesta col·laboració ciutadana ara mateix permetent la seva pesca, que és una de les maneres per reduir la seva població.
Molt bé. Volia abordar un últim tema que hem vist que bé que cada any es repeteix, que és la pujada de temperatura del mar, i això afecta la biodiversitat, i de fet en alguns indrets la temperatura del mar ha superat l'umbral de mort de la Posidònia. Com s'està tractant tot això?
Sí, bé, així com hi ha factors que potser nosaltres podem actuar i podem aturar-los, el canvi climàtic és bastant impossible d'aturar en aquests moments en quant a les pujades de temperatura de l'aigua. Per exemple, és un factor que no el podem controlar. L'únic que podem fer és intentar afavorir mitjançant, per exemple, si ens arriben espècies tropicals, que ho estan veient, també estan arribant peixos tropicals perquè estan colonitzant, no és que els dugui ningú, sinó que ells tots sols arriben. També altres espècies que s'estan moguent, estan canviant els seus hàbits de migració o els seus llocs de cria. Per exemple, les tortugues marines que tenien la seva zona de cria a la Mediterrània Oriental i ara s'han desplaçat. Tot suposam que és degut a aquest canvi de les temperatures de l'aigua, que això afecta la disponibilitat d'aliments, en el moviment de les corrents, doncs fa que aquestes espècies ara hagin decidit que les Balears també és un lloc apropiat per tornar a criar. Tenim espècies d'aus que també estan canviant els seus ritmes biològics, com són els flamencs, que també ara veiem que han passat de ser migratoris a tornar-se nidificants a les salines. I després tenim espècies que no se poden moure, com la Posidònia, que se veuen molt més afectades per aquesta pujada de les temperatures. Això és el que provocarà és que canviï segurament la seva àrea de distribució, la seva fondària, fins allà on arriba, que també no només depèn de la temperatura, sinó també de la luminositat que li arriba. I després sí que pot afectar la mortandat de determinades mates d'aquesta espècie, i ja vos dic que són factors difícils de controlar. Nosaltres podem controlar la qualitat de l'aigua en quant a components, la depuració, l'aigua que els hi arriba de l'abocament, això sí que se pot controlar, però la pujada de la temperatura de l'aigua serà un factor que farà que canviï la biodiversitat del Mediterrani, això és inevitable.
Anna Torres, directora general del Medi Natural i Gestió Forestal del Govern, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
Gràcies a vosaltres, bon dia.